21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant de la Fundació Arts Sana, un grup de metges i sanitaris que a finals de mes se'n van a Libèria per fer una fita. 50 operacions en 8 dies, el que heu sentit. Va més enllà d'una tasca humanitària i solidària. És pràcticament una marató mèdica. Ara parlarem amb un dels membres d'aquesta expedició gairebé inèdita. També després pegarem un bon fin de cineu, perquè en les obres de reforma del poble varen trobar restes romanes i medievals. Molt interessant, s'han preservat. S'han preservat, s'han posat els arbres a altres bandes, els grans cossiols, i s'han desviat les canonades per altres bandes per no fer malbé aquestes restes. I després, una cosa molt curiosa. Aquí a Mallorca no tenim planta de reciclatge de roba. Només un 1% de la roba que donem per reciclar la ven Càritas o la ven deixalles o la donen per la beneficència. Però l'altre 99% s'ha d'enviar a la península perquè sí que és reciclada. I d'aquí un any, una empresa que fins ara se dedicava, que vosaltres la coneixereu més, per dedicar-se a reciclar i tractar fibrociment, el que coneixem com suralita, i d'aquí un any posarà una planta a Bunyola de reciclatge de roba. És a dir, d'aquí un any podrem reciclar la nostra roba aquí, a Mallorca. I per acabar, parlarem de la qualitat de l'aire de Mallorca. Sembla que Tramuntana i Esplai i Migjorn tenen un aire bastant net, són els que l'anen millor, però a Palma no passam els límits, però clar, és on tenim més cotxes, tenim l'aeroport, tenim el moll. Parlarem d'aquests detectors de qualitat de l'aire amb el cap de servei de canvi climàtic de la conselleria, que són els que s'encarreguen de posar aquestes estacions. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Ja ho deien, tot ho fa molt d'anys, gairebé no plou a Àfrica, però és que tenen un caramull de problemes allà, també com també la falta de mitjans mèdics. I avui volen començar posant la mirada en aquesta medicina, la nostra medicina, però que va més enllà de Mallorca. Un equip de professionals sanitaris d'aquí se prepara per una missió molt especial, viatjar a Libèria, per fer més de 50 operacions, però només 8 dies, se'n van a final de mes. Darrere aquest projecte està la Fundació Arts Sana, formada per metges i personal sanitari ja amb molta experiència en cooperació internacional. Saludam en Antoni Nadal, que és cirurgià plàstic i president de la Fundació Arts Sana. Antoni, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bon dia. Estic molt bé, gràcies.
Bueno, quanta gent partiu, i crec que partiu a final de mes, quin contingent sou? Metges, infermers, quants sou aproximadament?
Bueno, partim dia de 9 de maig i som un equip format per dos anestesistes, un cirurgià general, que és el doctor Pasqual, dos cirurgians plàstics, jo i en Daniel Navarro, i 5 infermers. Aquesta és la primera expedició que fem a Libèria, i, bueno, quasi que és una expedició també un poquet per descobrir o veure les possibilitats que té aquell país, perquè la nostra experiència ve d'altres països d'Àfrica, sobretot de Gàmbia, i aquí no sabem massa bé què ens trobarem.
No heu estat abans, no heu anat a fer un estudi de camp primer?
A Libèria no, aquesta és la primera expedició que fem cap allà. Bueno, tenim l'apoyo de Sant Juan de Dios, que i d'altres companys d'altres províncies que ja ens han explicat un poquet què és el que ens podem trobar allà, I bueno, han fet un triatge tot via telemàtica, per dir-ho de qualque manera, per veure els carros que ens podrien trobar allà i anar preparant un poc de tal manera que l'expedició sigui el més productiva possible. Quan arribem allà, pràcticament només haguem de pagar un altre quad d'ulls en els pacients que ja han vist per foto i per vídeo i començar a operar el més prep possible, perquè també no, només estem una setmana allà i si no, pues, estudar un poc estens.
Ara m'has dit un poc el que t'anava a demanar, perquè teniu previst fer operacions de tiroides, de vesícula, mastectomies, és a dir, amb sí. aquest triatge que heu fet via telemàtica, sabeu ja què és el que fareu, no improvisareu, clar.
Sí. Bueno, ja tenim moltíssim de casos triats. Heu xerrat de 50 casos, però en tenim bastant més. Wow. Lògicament, no se podran operar tots. I n'hi haurà molt d'aquests que ja no apareixeran, i n'hi haurà de nous que apareixeran quan sentin que hi ha un equip de metges operant-se.
Clar.
Sí, però vamos, el que hem vist dins el triatge en molta patologia cervical, sobretot molt de bòcios, un bòcios enormes, que aquí ja a Europa ja pues, no se veuen, càncer de mama, i, bueno, i moltes seqüeles de cremadura, cicatrius retràctils, bueno, i patologia un poc més banal des punt de vista de que no acaba en la vida de ningú, però és veritat que en el dia a dia pues, fa que la gent tingui molt de problemes. Hi ha petits tumors que, d'un punt de vista despronòstic, són benignes completament, però que és veritat que en els que els hi té pues, els dificulta molt tant la funció laboral com inclús la relació social, que ja pues, està molt, és molt important això, perquè la gent tenen una sèrie de preconceptes sí. en les tumoracions que deformen un poc l'estètica, per dir-ho de qualque manera.
Sí, la Fundació Campanem us contava que en el Niger, en el nins en Noma, de vegades els abandonaven perquè se'ls menjassin els animals, perquè se pensaven que era una maledicció. I, clar, cadascú té les seves creences. Però també te volia demanar, vosaltres, en quines condicions... allà hi ha hospitals, m'imagino, però no sé les instal·lacions, si els quiròfans tenen els mitjans que heu de menester, si bona dura vosaltres d'aquí, què tipus de material... Sabeu què és el que vos trobareu allà i les condicions en les quals podreu fer feina?
Bueno, afortunadament hem tingut un contacte allà, que és un metge de Costa Rica, que mos ha facilitat un poquet els equipaments. Mos ha facilitat, no, mos ha dit... Què és el que podem trobar allà? ¿Vale? És veritat que tot en unes condicions un poc precàries i morduim moltíssim de material de cap allà, sobretot el que són sutures, material per cures, un poc d'instrumental quirúrgic, la part d'anestèsia també, que és molt important, però ens hem de dur pues, tot el que són les drogues i per anestesiar els pacients, i, bueno, i també deixar un poquet el material per seguiment dels pacients una vegada que nosaltres no estiguem allà, que també això és important.
Sí, postoperatori, sí, clar. Sí.
Sí, exacte, sí. Molt, sobretot el material per cures, tipus ingers, que és un poc més específic i que pens que no compten allà. També ja tenen, mos han mostrat qualque fotografia i qualque vídeo de qualque aparato que tenen allà, però els hi facen peces, mos han de dur qualque, sobretot material consumibles. Vale? Això és el que ells no en tenen.
Clar, gases, però, bueno,
afortunadament,
i tot això. Sí,
en les donacions que han rebut en guany, pues ja han pogut fer compra de material suficient per aquesta expedició, segur. Vale? I penso que m'ho sobrarà. Maldament els hi deixem després allà, que jo crec que li farà falta també.
Clar, a mi me sorprèn una cosa. Tu ara me dius que sortiran més d'operacions. Jo he partit de la base de 50 operacions en 8 dies, me'n surten 6 diàries i bona nau 10 persones. Com vos organitzeu? Sí. Ja ho teniu organitzat?
Bueno, tindran dos quiròfanos, vale? L'hospital, salvo les urgències, pues, ens donarà una prioritat. I, bueno, i nosaltres intentem donar prioritat també en els carros, segons la dificultat. També hem de ser conscients de les nostres limitacions, perquè una cosa és operar un pacient aquí, a Mallorca, a un hospital amb totes les garanties, i una altra cosa és allà, anar allà, i malament sigui un cas desesperat, donar-te en compte de que no tens ni els mitjans ni a vegades els coneixements per operar-lo. Entonces, bueno, donant prioritat a la gravetat dels pacients, sent conscients de les nostres limitacions, vale? I a partir d'aquí pues, anirem veient fins allà on arribem. Ja t'he dit, també s'han d'operar... Quan tu em dius 6 cirurgies per dia, bueno, això pot ser moltíssim de feina, o si són un poc més simples, pues, pot quedar curt. Vale? Entonces, bueno, ja, sense pressa, fent les coses bé, com si féssim feina aquí a Espanya, però amb diligència, per intentar donar bueno, solució a molts de casos, almenys, si no és solució, millorar la vida o el final de la vida de qualque persona, perquè hi ha tumors amb bastant molt avançats i lògicament no els curarem, però almenys que tinguin un desenllaç un poc més, bueno, pues, millor, vale? Per la claro. Dignitat del pacient.
Claro, vosaltres també no només operareu, també fareu formació, clar, també té molta importància això.
Sí.
Transferència de coneixement, diguem-li, en els metges i infermers que estiguin allà, que faran aquest postoperatori després, això també forma part també d'aquesta missió, perquè amb aquesta setmana aquests especialistes d'allà també rebran una formació importantíssima. Això també forma part de la missió, no?
Sí, sí, és una de les... dels objectius de la missió i un dels objectius de la nostra fundació, que no només donar suport, sinó també formar a personal sanitari. Vale? Perquè, al final, el que som, nosaltres que som com a cirurgians, pues, som tècniques quirúrgiques que qualsevol cirurgià pot aprendre. Vale? Sobretot, bueno, necessiten una curva d'aprenatge, però si els començam a ensenyar les operacions més senzilles, en seguretat seran capaces de fer-les en poc temps. I, bueno, després també tot el personal d'infermeria. Aquesta vegada he dit que, per lo que hem dit de Libèria, té millors condicions, per exemple, quan anàvem a Gàmbia, allò realment no tenia cap condicions, el nivell formatiu era molt baix, i era molt difícil. Però aquí, la veritat és que estem molt il·lusionats perquè l'hospital té bona pinta, els metges en sort que han xerrat estan ben formats, saben de medicina, saben de lo que xerren, i ens han facilitat moltíssims... Bueno, tot el que és la preparació d'aquesta expedició. Però sí, responent a la teva pregunta, és fonamental ensenyar-los a fer allò que no saben fer, que també potser ens trobem que tenen, bueno, pues ja coneixements més avançats del que pensam.
I vosaltres, anem a parlar de vosaltres. Per exemple, quan vareu tornar de Gàmbia, perquè, clar,
sí,
tu ets cirurgia plàstic, estàs basat a veure moltes coses, però, clar, quan tornes, quan estàs dins l'avió tornant i penses en l'ajuda que donar una mà molt important a vosaltres, jo m'imagino que des del punt de vista personal vos deixa un regust de dir, ostres, ho han fet bé, no? Jo m'imagino que deu ser molt gratificant ajudar d'aquesta manera persones que perquè a volta no hi guanyeu, tot el contrari, i perdeu molt bé.
Sí, sí.
Jo m'imagino que també quan tornes i hi penses, te deu quedar com un dir, està bé, ho han fet bé, no?
Bueno, aquí hi ha dues parts. Bueno, la primera expedició que fas a Àfrica, aquella t'aparca moltíssim, vale? I vens tocadet, per dir-ho d'alguna manera. Ara, veure que s'ajunten dos sentiments. Per un costat, la satisfacció personal, vale? de veure que has ajudat, que, bueno, que has fet una obra, que una bona obra.
Clar.
Però, per altra, també una frustració en el sentit de... Dius, bueno, això és un gra d'arena.
Sí.
Però, efectivament, és un gra d'arena. O sigui, dius... Amb això, malament anessin cada any o estigués ja visquent allà, el problema és tan greu que és, vamos, no se pot arreglar, és molt difícil d'arreglar. Però, o sigui, té la satisfacció i la frustració per una altra banda. I la pena, clar, al final tornes aquí i dones compte de com vivim en el primer món i de la quantitat de coses que ens sobren i tal. Bueno, tens un pot d'això, però desgraciadament o afortunadament pues al final tornes a la teva rutina i continues sent el mateix. Vale?
Ja t'entenc. Com vos podem ajudar? Veig que teniu Instagram, Fundació Ars Sana. Podem donar-vos una mà de qualque manera? Fundació Ars Sana, Instagram, o, si no, de quina manera podem... Maldament sigui donar dos més per comprar gasses. Saps què t'ho vull dir?
Bueno, això és una fundació, vale, que és de recent... Malament nosaltres tenim experiència i ens vam conèixer a altres expedicions a Àfrica, érem una altra fundació. Aquesta fundació L'han creat el president Miquel Salvà, que és el nostre president, que és un empresari que s'ha implicat molt en aquest projecte. I bueno, ara mateix el que necessitem és, i estem molt agraïts que ens hagueu cridat, que ens hagueu posat donar veu i de qualque manera pues, donar-nos a conèixer. Vale? Ara molt important, efectivament, per les redes socials, aquesta publicitat que m'ho feim, l'agraïm molt a Fundació Sana, i després anirem fent diferents actes o campanyes per recaunar fons, sobretot per l'any que ve, que ja esperem que sigui una expedició o dues, pues ja amb més temps, en 15 dies, i però aquí necessitem, clar, dobbers per poder comprar tot el material que ens fa falta allà. Sí, però ara si ens segueixen a Instagram, sí, ja anirà bé, perquè això és la manera, a poc, de veure la nostra feina. En dues setmanes o tres setmanes podran veure casos que estem fent allà, imatges xocants, i bueno, pues, així pues, un pot saber allà si fa una donació pues, de 50 euros, de les quals se degravarà el 40%, o sigui, serà com si hagués donat 30 euros, pues, veure tot bé allà on va, que això també és important, perquè quan un col·labora amb una ONG, amb una fundació, hi ha moments en què no sap exactament allà on se'n va tot bé. Aquí tindrem les comptes ben clares i vamos, se podrà veure perfectament a les redes socials i altres puestos.
Fundació Arts Sana.
Sana, en dues enes.
Fundació Arts Sana, en dues enes. Toni, sí. Des de la Fundació, estem en contacte, qualsevol cosa que faceu, ara en endavant, aquí teniu els micròfons oberts, perquè la veritat, anar 8 dies a l'Ibèria a intentar fer 50 intervencions quirúrgiques i canviar la vida a una cinquantena de persones, això no té preu, i tot el que sigui donar una mà als que ho haguin de menester, aquí tindreu sempre els micròfons oberts. Toni Nadal, cirurgià plàstic, president de la Fundació Arts Sana, enhorabona. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies per la vostra cridada.
No em faltava d'altra. Moltes gràcies, Toni. Nosaltres ara d'aquí un instant canviarem radicalment de tema. Anirem a les restes romanes i medievals que s'han trobat a Sineu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Divendres a les 7:30, viu amb els portres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears, Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb els postres en joc.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina.
Avui és la nostra radiografia mallorquina. volen parlar de la moda ràpida. Per què? Ja, perquè genera 12 quilos de roba per persona a l'any. Això a Europa. Que d'un de nosaltres, per tant, aquí a Mallorca, tothom 12 quilos de roba, tal com ho sentiu. I mira que els nostres pares tenien el vestit de diumenge, la roba de cada dia, i d'on nosaltres compram o tothom o tenim 12 quilos de roba cada any. Per acabar de rematar, esclar, només se recicla un 1% per fer roba nova. I això que fa un any i mig que la llei de residus d'Espanya obliguen els ajuntaments a recollir tots els residus tèstils que se generen. Mallorca no té en aquest moment cap planta de tractament tèstil perquè accepta un petit percentatge que deixalles i càritas venen a les seves botigues o que donen a entitats benèfiques. Tota la roba que se recolleix s'envia a la península on sí que hi ha plantes de reciclatge de roba. Però en poc temps tot això pot canviar, perquè la primera planta de tractament de roba usada a Balears estarà aproximadament d'aquí un any a Bunyola i emprarà l'intel·ligència artificial. Parlem amb Josep Cifra, director de desenvolupament de Dalmo. Josep, benvingut, bon dia.
Bon dia a tots.
Bueno, a vegades vos coneixem de tractar fibrosament, suralita, que sou els especialistes, i com se vos ha acudit això d'ara reciclar roba? Sou rei de reciclatge?
Bueno, la veritat és que no només tractam fibrosament.
No, sí, però que és el més delicat que feis. Me refereixo que és el més delicat. El més delicat que feis.
Bueno, dediquem a la valorització de residus i aplicar criteris d'economia circular a la gestió de residus. I entre d'ells, per suposat, un dels reptes més importants que ja fa 5 anys és el reciclatge de residus tèstics. Vale? Una gran part... són plàstics. Avui en dia tot no ja són polièster, que és la roba associada al fast fashion, pues sí. Són polièster i és un repte molt important. I Europa ho ha posat al seu punt de mira, igual que fa 20 anys ho ha posat els envasos, pues ara amb el reciclatge de residus tèstils, i ja Dalmo està aquí per intentar pues, tirar endavant la primera planta de reciclatge. És veritat que Fundació de Xalles i Càritas ja duen anys en la part de reutilització, però quedava enrere la part de reciclatge i ens hem unit precisament a Fundació de Xalles per intentar impulsar aquest projecte.
Clar, això anava a dir, serà en col·laboració a la Fundació de Xalles, teniu un projecte que tingui capacitat de tractar 10.000 tones de roba, però això és una cinquena part de lo que produïm aquí, és que 50.000 tones de roba, és que a mi, Mallorca, només Balears, és que dius, però i això és una barbaritat, en tornen boietes tots, però la planta com a mínim m'ho llevarà de damunt un 20% d'aquestes tones de roba, que m'imagino que principalment és cotó, i com funciona això? Imaginem que tu tens 1.000 camisetes de cotó foradades i tal, què se fa? Se capola, se tritura, com funciona això? Així que ho entenguem tots.
Bueno, primer de tot, es veure que les dades de caracteritzacions ens donen que actualment van unes 50.000 tones a les fosses de la incineradora, que és que allà on han d'actuar. Estem recuperant unes 3.000 tones a través de Càritas, o s'està recuperant a través de Càritas i Fundació de Xalles, i l'idea és veure, que no arribarem al 100%, yeah. Però sí que el projecte té ja previstes futures ampliacions de capacitat de tractament per, no sé si arribar al 100%, però no. Portem anys, per exemple, amb els envasos, això no hem arribat, per tant, yeah. No crec que aconseguim el 100%, però aquí ens intentarem acostar. A veure, se crearà... crec que serà una de les coses que fomentarà això, se crearà l'escrap de residus tèstils, que ja està en procés, que vendrà-se l'Ecoembes, sí. Que coneixem, dedicat a la gestió de residus tèstils. I, bueno, i com funcionarà? Tenim cotó, però també tenim polièster.
Ja, el cotó ja,
per desgràcia, cada dia és menys. Sí que el cotó té un reciclatge a dia d'avui més bona, perquè se fa un reciclatge mecànic, és una trituració i se torna a fer filatura. I ja hi ha aplicacions. Jo crec que el repte serà el que serà el 85% més o menys de polièster, trobar una sortida. A dia d'avui molt de fons d'inversió estan invertint en tecnologies de reciclatge químic. Hi ha una solució? No. El que sí que sabem és que el que primer hem de fer és classificar la roba i preparar el material perquè després les plantes de tractament final les puguin consumir. I això com se farà? Pues, com hem anat explicant, mitjançant òptics alimentats per intel·ligència artificial, que ens permetrà discriminar per colors i composicions. ¿Vale? Ja sigui cotó, ja sigui polièster, ja sigui lino, ja sigui qualsevol d'aquest tipus de material. I una vegada classificats, podrem intentar cercar solucions. Com dit, és un mercat molt verd, és un sector on els pròxims anys hi haurà moltes novedats. El que sí que hem fet des de Dalmo és crear una planta que ens permeti anar ser versàtil, anar recuperant materials i anar cada vegada aconseguint majors percentatges de reciclatge. ¿Vale? Com dit, és un repte. No estem xerrant de cartó, no estem xerrant de ferralla, que són residus que ja coneixem bé, que coneixem bé com reciclar-los. El tèxtil a dia d'avui és un repte, però bueno, aquí estarà Dalmo per intentar aplicar la millor tecnologia.
Tecnologia fins i tot en robots d'alimentació, les línies de classificació, intel·ligència artificial. D'aquí un any, sí, quan la tingueu, podré venir a veure-la, perquè és que sona superfutur.
La veritat és que hem rebut ja ajudes d'Europa, a través d'Esperte. Estem cercant més ajudes per inclús ja no només la part de selecció, sinó d'automatització en robots d'alimentació. Jo ho deixaria, tot i que ja ho hem anunciat per la fase 2, però necessitem que comenci a funcionar la planta, ja comencem a classificar, però sí que és veritat que ja tenim pensat doncs, aquelles millores que creiem que necessitarà la planta, tant per no deixar la funció que ja se fa avui en dia de reutilització. La pròpia norma 1 d'aquest tipus d'instal·lacions t'obliga a que hi hagi una reutilització, és a dir, a identificar aquella roba que és susceptible de vendre les tendes de deixalles, de vendre a altres països. Això se seguirà fent, intentarem automatitzar-ho una miqueta més en fundació de deixalles. I després, per suposar, la línia de classificació automàtica en robots que ens permetrà, pues, si ens arriba les 50.000 tones que d'any que hi ha, hem de ser àgils per poder classificar ràpidament. I després ja les sortides.
Josep, un any, aproximadament, per no engrunar molts els dits i no...
Un any... Bé, el projecte compta ja amb totes les llicències municipals i autoritzacions d'impacte ambiental per iniciar les obres. Preveïm que en un any, almenys la fase 1 pugui estar executada i podem començar a passar roba per classificar i això és la previsió que tenim damunt la taula, sí, efectivament. Duim ja 2 anys treballant amb aquest projecte, no m'hauríem posat avui, per tant, ja duim molta feina feta i esperam ara començar a materialitzar-la i que podeu pues, venir i veure-la i veure què fem amb la roba i com la classificar. Sí. Serà de les primeres plantes d'aquest tipus d'Espanya. N'hi ha algunes, ja n'hem visitades a Galícia, a Catalunya, hi ha algunes tal, però no vos creieu que sigui una planta, que n'hi hagi moltes. No?
Bona cosa. És que, clar, de vegades en els residus passa això, que dèiem, no, és que aquí durant residus cremar, és que nosaltres ho duim tot a la península, absolutament tot. Aquí no tenim cap planta de reciclatge de res. No, és peix que se mossegués a cor. És a dir, vull dir que residus qualque cosa s'ha de fer.
És complicat, però hem de cercar solucions per classificar-los i propiciar ni que sigui altres llocs el seu reciclatge. A veure, se diu ja amb molt de materials que els recicladors som un miners del futur.
Exacte.
I està molt focalitzat a dia d'avui en tema de material crític, metalls preciosos i tot això, sí, d'aparells elèctrics i tal. Això està molt... Però també ho serem amb altres materials del futur. D'aquí 50 anys, potser xerrarem de que no se farà una roba si no tens un material reciclat perquè s'ha llevat, no sé què.
Clar. Doncs, Clar. Si fins i tot la mineria urbana, hi ha molta gent que veu un televisor que l'han llançat a un contenidor i dins d'aquell televisor, per aventura, hi ha 30 euros en components o 40 euros en components, que tots els aparells electrònics també són una mina, llançant un caramull de coses que tenen terres rares, coltant, plata, i estan llançant coses que no... Bé, que t'he d'anar a comptar tu, que si et desperta amb aquesta cosa.
Començant a parlar inclús de desmuntar els abocadors històrics.
Exacte.
És a dir, agafar els abocadors i treure el residu d'allà per intentar recuperar...
Sí.
Tots, hi ha materials que, per suposat, que no seran recuperables, no? Però sí, n'hi ha d'altres que hauran conservat la seva estructura.
Clar, però això és com una mina. Tota la terra que moven els miners per treure un gram d'or, és exactament el mateix. Mentre la corda no surti més cara que el bou, el que ara li diuen la tassa de retorn energètic. Nosaltres ja teníem aquesta dita a Mallorquí. La corda no surti més cara que el poal. Va bé. Josep Cifre, des d'Adalmo. Enhorabona, d'aquí un any aproximadament, primera planta de tractament de roba usada a Balears, a Bunyola, amb intel·ligència artificial. I tot nosaltres ho veurem, si Déu vol. Gràcies, Josep. Una ferrada molt gran. Estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres ara anem fins a Sineu per parlar del seu passat, que ha sortit fent reformes a l'actual Sineu. Molt curiós.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Fa 91 anys que Sergei Prokofiev va escriure el ballet de Romeo i Julieta, concretament aquesta música tan meravellosa, la dansa dels cavallers. 91 anys, 1935. Nosaltres volem fer molt més enrere, encara. El que passa és que no hem trobat música romana ni de l'edat mitjana, perquè les recents obres per renovar el nucli antic de Sineu varen deixar el descobert el passat del municipi, ja que, per exemple, en el carrer de Fossà varen trobar els restes de l'època romana i de la alta edat mitjana. Parlem a la Balda de Sineu, tomeu un mulet. Benvingut de vell nou, senyor Balda. Bueno, heu trobat restes d'animals, fragments de ceràmica, època romana, alta edat mitjana, això m'ho anàvem molt enfora, entre el segle V i el segle X. Molt interessant.
Hola, bon dia, com estem? Bueno, sí, això va ser durant les obres de reforma i d'envelliment dels carrers del nucli antic, del casc antic del poble, que bé, durant la fase d'excavació se van trobar aquestes restes. I com que aquestes obres, totes aquestes obres dins la zona Vic, dins la zona protegida, han de dur un seguiment arqueològic, clar, tot d'una van haver de paralitzar les obres i els arqueòlegs fer la seva feina de mirar fragments, de catalogar i de cercar una alternativa a les obres per no fer malbé aquestes restes.
Però va anar bé, perquè finalment vareu posar les canonades per damunt d'una raça.
Exacte,
que hi havia, no?
Exacte. Vàrem canviar el que era estressat de les canonades. També l'ubicació, teníem previst fer una plantació d'arbres i ho varen canviar per unes jardineres, i també el que eren s'enllumenat, es va modificar les faroles de peu, i bé, i així no feien mal bé aquesta zona. Sabem allà on està ben ubicada, està tot documentat, i tot medit, diguem, i així demà se volgué aixecar el trispol actual, el llosat actual, sabríem que allà davall hi ha aquestes restes.
Sí, és el que se sol fer. Per exemple, davant de la delegació del govern volien fer un aparcament i van trobar allà restes molt antigues i van dir no, tornem a tapar, perquè això és la millor manera de conservar-ho, tenir-ho tapat. I així sabem que allà baixa això, no fosseu obra aquí. També, no és la primera vegada, perquè crec que en el carrer de l'hospital també hi havíeu trobat un empedrat antic, no?
Tant en el carrer de l'hospital com després a la zona de l'Iglesi també es van trobar escudelletes, també, que se va fer després un estudi i ben que dit, més o manco, el que ens donen els indicis d'aquestes trobades, diguem, és l'inici del poble d'antic, del Sineu antic, entorn a lo que és l'iglesi sí. Parroquial. Tindríem bastant ubicat, el carrer Hospital també va ser una zona molt important, on s'hi ubicava la majoria de comerços, l'administració, i ara també en aquesta zona que hem trobat, anant també cap a l'iglesi, pareix ser que el poble va començar per aquí, la zona on se va començar a establir, diguem, el poble.
I també heu trobat com a unes canonades, un conductes com de taula i de pedra per dur
també,
aigua.
També, sí. Tot això, sí. Això passa també. Tot el que has cantit de Sineu han anat sempre... Se van trobant coses, inclús particulars, quan duen a terme obres, que també han de fer un seguiment arqueològic, que se troben restes. Això demostra el passat important de Sineu, de la vila, passat romà i medieval.
Home, la vila reial, no hem d'oblidar que el rei en Jaume...
I que voltes, tenia residència.
I voltes, sí. I voltes guardau la Barcella.
Tenim la Barcella a l'Ajuntament, que la guardam ben gelosa, sí. I tenim el Palau del Rei, que era del Birbat,
sí.
que hi se poden fer visites guiades, que mos agradaria poder-hi fer més coses, però és un poc tema, un poc difícil... però sí, també era residència real.
Ja, i tot això ho heu trobat comptant que durant tot el segle XX a Sineu s'hi van fer un cremull d'obres sense comptar tot això. I així tot sí. Encara trobau coses, és a dir, el que hi devia haver i el que encara deu quedar dins Sineu.
Exactament. Aquí quan se feren les aigornetes i brutes ja se va trobar i ben que dir que qualsevol ara inclús... Ara, fa poc temps, amb unes quetes que s'han fet per fer una ampliació de l'institut, tenim l'institut anant a la carretera de Lloret, s'han trobat restes també de les primeres poblacions que hi deve, de segurament d'època teleòtica.
Sí.
Ben que dic que Sineu, sí, supos que com molts altres pobles, però tenim si aixecàssim el poble, diguem, trobaríem moltíssimes restes.
Uf, sí, segur. Segur, perquè de cada vegada més els arqueòlegs estan veient que la població teleòtica estava molt dispersa arreu de tota l'illa i estan sí. Trobant de cada vegada més cosa. I clar,
sí.
en el centre de Mallorca, quan parlem de Sineu, Llorac, Costitx, Sant Joan, Esplà, en general, allà és inevitable sempre trobar Montuïri, òbviament, en Sant Fornet.
Així.
És inevitable trobar cosa. Idò, el que sempre deim, aprofiteu per visitar Sineu perquè és impossible menjar-hi malament, passeu per allà, passeu per allà a berenar o a dinar, el que vulgueu, feis una volta i veus el poble, perquè així sempre deim això de l'economia circular, i d'així tot bé no surten de Mallorca.
És així,
senyor,
és així.
Tomeu molt la balda de Sineu, moltíssimes gràcies i enhorabona per haver trobat això i haver-ho preservat. Moltíssimes gràcies, balda.
Moltes gràcies
a vosaltres. Gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de la qualitat de l'aire, perquè, per exemple, ara que parlàvem en Sineu, clar, no és el mateix l'aire de Sineu que l'aire que tenim aquí, a Palma. Com se mesura la qualitat de l'aire aquí a Mallorca? I d'on parlarem precisament en el cap de servei del canvi climàtic del govern per saber on estan les estacions per mesurar els nivells de contaminació de l'aire i per què a uns llocs tenim millor aire que altres. No vos mogueu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
All I need is the air that I breathe.
Bueno, si sentiu el Dear Debrist dels Hollies, des del començament sentireu, veureu una similitud molt curiosa, sobretot, per exemple, en aquest moment. En Socrip de Radiohead. De fet, es varen demandar els uns a les altres i en el final varen perdre els Hollies perquè no se va demostrar... És que hi ha moltes cançons que van en sol, si menor, do menor. Però, clar, la relació entre l'estrofa... Cercau-ho a internet. Albert Hammond va ser l'autor original d'aquest tema de Hollies i hi ha molta polèmica sobre si és un plagi escrit de Radiohead. Dear Dry Breath és el tema original, l'aire que Alan. Bueno, per això posa la cançó, no per parlar de Radiohead ni de Hollies. La qualitat de l'aire, Dear Dry Breath. I doncs, la qualitat de l'aire no és igual a tota Mallorca, ni depèn només dels cotxes o de la pols africana. De fet, el govern té dividida Mallorca en tres zones per mirar la qualitat de l'aire: Palma, la Serra de Tramuntana i la resta de Silla. Però és una divisió que té el seu perquè, perquè són zones a nivells similars de qualitat d'aire. En parlem amb Joana Maria Grau, cap de servei de canvi climàtic. Joana Maria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bueno, a Palma hi ha tres estacions principals, una que fa cantonada entre els carrers Foners i les avingudes. Després n'hi ha una a Bellba, de vora l'ermita de Sant Alonso Rodríguez, i una altra de Misericordi. I d'acord, que fa 20 anys jo les vaig visitar, la de Foners estava bruta, dos cotxes, i després vàrem anar a Bellba. Però Bellba també tenia un color gris, i el tècnic me va dir això, es passa autopista i esport, i jo vaig dir, però com pot ser? Mai que estàs, és a dir, fins i tot a mi d'esport del bosc de Bellba, el filtre aquell estava griset, molt curiós, perquè, clar, com que vosaltres sou exentesos, per vosaltres vos sembla normal, però fins i tot a mi del bosc de Bellba, Joana Maria, curiós, fins allà arriba la polsina, no?
Sí, se traslladen sobretot les partícules en suspensió i altres contaminants que vinen de les ximenees, de, en aquell cas dels vaixells que atraquen a la zona del port de Palma, i es pot monitoritzar quina és la contaminació que hi ha en aquesta zona, que és representativa de l'estat de la qualitat de l'aire a Palma ciutat, amb les altres estacions.
I vosaltres també treballeu amb unitats mòbils, amb sensors... I estacions situades al voltant de la central tèrmica. Jo de vegades veig que el tresorer, com treu, dic fum, però no sé si és vapor. Què tal els mesuraments de vora les centrals tèrmiques? Perquè en principi és vapor per refrigerar. No sé si és vapor es considera contaminació, Joana Maria.
Mira, la xarxa de qualitat de l'aire està composta per 20 estacions en total i una de mòbil del govern, d'acord? D'aquestes 20 assis que són de la conselleria, que són més fixes i que estan en aquestes zones que estaves explicant, no? Per la illa de Mallorca en tenim unes quantes. I després tenim diferents estacions que tenen instal·lacions que poden contaminar més o que tenen aquest potencial de contaminació atmosfèrica, que han de fer controls de les seves emissions i també de la qualitat de l'aire en els seus voltants. I amb això fem aquesta avaluació de la qualitat de l'aire i cada any publicam un informe amb el resum de les dades que tenim. I bé, la bona notícia és que la qualitat de l'aire a totes les illes i en concret a Mallorca està entre excel·lent i bona per la majoria de paràmetres. Aquests contaminants que se monitoritzen, la major part d'ells provenen de processos de combustió que poden ser de carbó o també de trànsit de vehicles, d'acord? I això, la qualitat en general està entre excel·lent i bona i que no lleva que hi hagi algunes mesures puntuals que sobrepassin límits, però que no estan fent que s'incompleixi la normativa de qualitat de l'aire en termes generals.
També te volia demanar sobre Palma, la zona on se registren els valors més delicats. Clar, sí. És bon, hi ha més cotxes, però també tenim l'aeroport, que això també deu comptar, m'imagino, no? I això és bona tren, amb gent, era... és bona amb gent, també,
sí.
No?
Sí, hi ha una estació a l'aeroport de Palma d'Aena que serveix per monitoritzar els efectes en aquella zona en concret, però no serveix per avaluar la qualitat de l'aire a nivell d'illa. Però sí, sí que se monitoritza i ens envien les dades i en principi està tot correcte.
Clar, també els valors actuals han de dir que estan dins els límits legals de Palma, però m'imagino que també tot Palma no és exactament igual, perquè, per exemple, aquí, a Nou Llevant, on tenim la ràdio, tenim el parc Cracòvic, hi ha un cremull d'ocells, avui de matí li ha fet una foto a un puput, hi ha un cremull de mèlderes, hi ha molt de gorrions, i diuen que això és bona senyal. M'imagino que, per exemple, aquí on estic jo ara, no és el mateix que per l'estació dels Carrefoners, és a dir, que Palma és molt gran, vull dir que hi deu matisos també, no?
Sí, les estacions s'ubiquen en funció d'una sèrie de criteris tècnics. N'hi ha algunes que són per mesurar els efectes en concret del trànsit i altres que són més generals. No dona igual, òbviament, l'estació de Bellver, que està a una zona boscosa, que l'estació de Foners, que està enmig d'una zona de trànsit. Però sí que ens donen una idea de l'evolució a llarg termini de la contaminació atmosfèrica. Llavors, sí, efectivament, hi ha diferències i no totes les estacions estan ubicades als mateixos puestos. La idea és que entre totes ens donin una fotografia o quasi millor dit un vídeo, no?, del que està passant en la qualitat de l'aire a una zona determinada. Amb aquesta zonificació que deies, no?, a Mallorca hi ha tres zones i amb les estacions que hi ha poden veure en aquestes zones com està l'estat general de qualitat de l'aire.
I també hi ha un repte de cara d'aquí 4 anys, perquè si la gent de 2030 és d'aquí 4 anys, perquè si una europea rebaixarà el màxim per més. No sé si, com a mínim, Palma, que és la zona més crítica, diríem, de tot Balears i tot Mallorca, encara estarem dins els límits per mesos, perquè, clar, la serra de Tramuntana i la part forana respira molt millor que Palma, però a Palma hi viu el 40% de la població balear, i, clar, també molt... Malament, si la Unió Europea rebaixi el màxim, continuaran dins dels límits. Hi ha bones previsions. Què opines, Joana?
Ara mateix a Palma està en marxa la zona de baixes emissions i esperen que tingui efectes damunt d'aquesta qualitat de l'aire. Sí, tenim un repte d'ara en endavant per poder complir amb aquests límits, que és veritat que se rebaixen a la meitat en alguns paràmetres. A Palma, l'únic paràmetre que pot veure's un poc compromès és el diòxid de nitrogen. Però entre que hi ha millor tecnologia en qüestió de vehicles, més aquestes mesures de reducció del trànsit i també la penetració del vehicle elèctric i millorar el transport públic, esperem que se pugui aconseguir aquest objectiu.
Clar, i també hi ha l'estudi sobre la zona de baixes emissions de Palma, que el primer informe s'aprovou per final d'any, per veure més si la mesura té efectes, perquè no sé fins a quin punt la zona de baixes emissions és com massa delimitada, com perquè amb una bufada de vent no entri un pot de contaminació, jo que sé, de la plaça Espanya, per exemple. És que, clar, per veure més si té efectes la zona de baixes emissions. Tu què opines? Perquè, clar, és que és tan petita, si ho pensam, que una cosa és Madrid i una altra cosa és Palma. Tu què creus?
Bé, el que estem fent és, en col·laboració amb la universitat i amb l'estació mòbil, estem fent una sèrie de campanyes per comprovar l'efectivitat de la implementació d'aquesta zona de baixes emissions. També col·laboració, per descomptat, de l'Ajuntament. Jo som optimista i espero que funcioni. Es veurà quan tinguem l'anàlisi de les dades i podem comparar la situació d'abans i després d'aquesta implementació, i si és necessari prendre mesures addicionals, i doncs s'hauran de prendre.
Bueno, també hi ha un punt que ha cridat l'atenció en els tècnics, que és el baluard de Sant Pere, que hi ha valors que de diòxid de nitrogen més alts, per què pot ser concretament en el baluard? Si és que és una zona que no sé, en principi jo penso allà i dius, no hi ha cap fàbrica, no sé, per què pot ser això?
Bé, l'NO2 justament és un dels indicadors que tenim de trànsit de vehicles i pot ser que en alguns moments hi hagi alguna concentració que faci que s'adonin aquests valors més elevats. Hem de valorar. Moltes vegades tenim aquesta xarxa, tenim totes aquestes estacions, les dades se van rebent de forma contínua i moltes vegades s'han de validar. De vegades hi ha errades o hi ha algun esdeveniment puntual, com ara, no ho sé, que a part aquí de vora de l'estació o deixi el motor en marxa algun vehicle durant una estona, això se nota i se detecta. Llavors s'ha de fer una validació d'aquestes dades i quan la tinguem podrem veure què és el que està passant. A priori, en aquella zona no ha d'haver més contaminació que altres llocs de Palma, perquè no és una zona on hi hagi un trànsit exagerat.
També m'ha cridat molta atenció que deia que en hivern, en teoria, deia massa, estiu, sa calor... Bueno, en hivern, quan fa fred, deia que l'atmosfera està més estable, que no bufa vent i que els gasos se dispersen pitjor i que la capa de contaminant queda més baixa i s'acumula amb més facilitat, el que se diu l'esmoc invernal. Clar, i sembla que en hivern, no sé, per una sensació humana, no?, des que desconeixem el tema, sembla que en hivern s'haurà d'estar com a menet pel fred i resulta que és al revés. És curiosíssim, això. És molt curiós.
És així. El tema de com se mou l'aire a baixes altituds depèn molt de la temperatura i de les dinàmiques que hi hagi a nivell local, i és veritat que en hivern queda un poc més estancat, llevat que entri alguna depressió o que hi hagi alguna pluja, que en aquest moment sí que se fa més net l'aire.
I bueno, i se calitja. Se calitja, això sí que deu disparar.
Sí.
Que ha de tot, allò és terra, sí. Hi ha minerals... Sí. Uf, mare de Déu, no?
Sí. De calitja tenim episodis subsaharians, que són aquestes arenes que viatgen fins a les illes des d'Àfrica, i tenim diferents episodis durant cada any. Ara així, com a curiositat, l'any 2025 va haver 22 episodis d'intrusions subsaharianes, i aquests poden tenir diferents durades. Ara, el 2026, a l'1 de març, van tenir un episodi a març, que va durar 9 dies de calitja, sí. Que ho vegem tots, que hi havia aquesta llum així un poc estranya. En aquest cas, el que ens donen les estacions són valors molt elevats de partícules, de material particular, de més de 10 micres de diàmetre, i els detectam.
Molt interessant. Bueno, també, si ens volem informar, hi ha aplicacions com SAEMET, Calliope o el Tiempo.es, sobretot les persones que tenen malalties respiratòries i que estiguin interessades en saber si avui me convé sortir o si no me convé sortir, si hi ha molt de pol·len, perquè nins, persones majors o persones amb asma o al·lèrgies, els hi convé estar al corrent, però que sapigueu que a tota Mallorca hi ha aquest seguiment del nivell de contaminació, que de moment fa anys que estem a dins dels límits. Jo vaig fer aquest reportatge que t'he contat jo a Anna Maria del 2006 i de llavors ha... I mira que ara som més gent, però continuem a dins dels límits. Malament, Palma sempre, clar, hi ha un 40% de la població de Balears viu aquí, hi ha molt de cotxes, a l'aeroport, però continuem dins dels límits i el Servei de Canvi Climàtic continua vigilant a través d'aquestes estacions. Molt interessant, Joana Maria Guerau. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que fas. És molt interessant. Jo ho vaig veure fa temps, però molt curiós. Gràcies, Joana Maria.
Moltes gràcies a vosaltres. Quedeu convidats si voleu venir a veure alguna estació.
Moltíssimes gràcies. No ho descartis, que és una cosa molt xula. Moltes gràcies, Joana Maria. Amb això acabam en The Air That I Breathe. Hauria de dir The Air That I Creep. Bueno, salut. Fins demà.